No saben desenganxar d'això perquè ja estan tan acostumades. Clar. Que llavors quan busquen una altra parella, si no tenen això, és com que no identifiquen que l'altra persona els estima.
És la por a trobar-te sol. O sigui, el maltracte físic sempre ve precedit per un maltracte psicològic, on et van deixant aïllat de les persones que et poden donar suport, i tu al final penses en el teu imaginari que només tens aquella persona.
No, i a més que crees un vincle amb aquella persona.
Total.
No és tan fàcil
crees un vincle, però és
vincle.
Que en depens totalment, perquè t'ha creat aquesta dependència. Correcte. Perquè creus que estàs sol, que no pots explicar, que és vergonyós, que et culparan a tu, el primer que faran serà jutjar-te. Com pots continuar aquí si t'està passant això? I el que han de fer és treure't d'aquí, no? Perquè tu, per tu sol ja no pots.
Total, total.
De fet, la dada no la tinc exacta, però jo vaig llegir una vegada que, no sé si una mitjana de, hi ha una mitjana de 7 cops que una dona retorna amb el seu maltractador fins que finalment se n'enlliura o surt d'aquesta relació. 7 vegades, o una xifra... Si això s'hi aconsegueix.
I això és el que analitza la pel·lícula, aquest neguit que té la dona que no pot, no pot desenganxar-se d'això. Sap que és nefast, però no pot.
Clar, és que aquesta situació crea víctimes.
És que, a més, en aquesta pel·lícula hi ha moments en què penses, la mata.
Sí, sí, sí.
La mata.
Sí, 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 és molt forta.
És que és d'una duresa...
Bé, està bé que es parli del tema, està bé que es parli del tema, perquè s'ha aconseguit, perdona, s'ha aconseguit que abans deien ha mort una dona, no sé on, no, és que no s'ha mort,
no, és que l'han matat. Assassinat.
Total.
Sí, sí. Sí.
Bueno, que si algú la vol veure, està a Netflix.
Ah, sí, l'han posat?
Jo poso la
Netflix
plataforma.
Netflix també ens haurà de patrocinar. Dir...
No, clar, però diu... Si parlem de pel·lícules, sí, almenys diem on la gent les pot veure.
Sí, sí, sí.
La d'American Beauty crec que no està enlloc.
Ja no.
Si la gent ho vol veure, està a Apple TV. Però igual... jo la tinc amb DVD.
Home, tu deus tenir a casa teva o a una filmoteca.
Jo em sembla que... Em sembla que encara conservo el VHS.
Jo més de 300 DVDs dec tenir, més.
Sí, sí, sí.
Molts. Hauria de fer neteja.
És que abans era...
I no ens portes alguna cosa una mica més fresquet?
Sí, sí. Bueno, fresquet. Jo no sé si Eufòria ja és fresquet.
Eufòria,
però...
Eufòria és fresca.
Eufòria és fresca. La sèrie
de la Zendaya i tal.
No l'he vist, la tinc... Sempre
la
Zendaya
treballa brutal.
És una pel·lícula que jo crec que si no tens fills, abans de...
Joder, ja vaig estar...
No, sí. Que et faries la vasectomia directament perquè
sí,
dius...
No,
el que m'ha ve sobre és...
Fora.
Bueno, bàsicament és un anàlisi de l'adolescència d'avui a Estats Units i totes les relacions tòxiques que generen pues, amb parelles, amb amigues, amb pares, amb pares dels amics i és, també és dura. El que visualment és potentíssima i jo crec que val molt la pena.
Sí, i a més ella treballa molt bé.
La Zendaya
i l'altra, com es diu?
La Sweeney Sweeney? La noia
sí,
rosa.
Sí, sí, la noia rosa que és amiga de la Rosalia.
Sí, 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 sí.
Aquesta noia també.
I en Jacob Elordi, que ara és un dels grans. Ha sigut com una...
El que passa que en aquesta sèrie també veus tant el... Perquè... el tema de les drogues, no? La dependència que hi ha amb les drogues, que ja és un indicatiu de la inseguretat i de la falta d'autoestima que hi ha entre l'adolescència i entre la gent jove.
Total.
I les ganes com de sentir, de viure alguna
cosa. Sí.
Perquè, clar, és una paradoxa de la nostra societat. Realment estem... Vivim en una societat que realment molts inputs, però estem buits per dins, no?
Sí, sí.
On la podem trobar?
HBO. HBO.
Molt bé, gràcies.
Senyor Virgili.
Llavors hi ha una pel·lícula petiteta, però que en el seu moment es va parlar molt d'ella, que és Història d'un matrimoni, que la trobareu a Netflix, que aquesta pel·lícula és de l'Scarlett Johansson i l'Adam Driver, que això sí que és una relació tòxica ben explicada. És d'un matrimoni que comencen super enamorats i tal, i llavors van començant a sortir cosetes, ho volen arreglar tenint un fill, la cosa...
Un clàssic.
La cosa no s'arregla, sí. Llavors les dues són bones persones i no és que te posin ni un dolent ni l'altre bo, te posen els dos punts de vista i acorden separar-se perquè allò no va enlloc i li estan fent mal al seu fill. I bueno, aquesta pel·lícula està, a mi em va agradar moltíssim. Jo crec que va estar nominada als Oscars, no sé si va guanyar alguna cosa, però està bé, està bé.
No l'he vist. Jo aquesta no l'he vist.
Jo tampoc.
Sí, no me l'apunto. Història d'un matrimoni.
Pues deures.
Sí, sí.
I llavors volia parlar també de Big Little Lies, perquè jo no puc deixar de parlar d'algú que hagi fet la Nicole Kidman, i com que està treballant com una esclava últimament.
Sí, 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 sí.
Home, endavant. Tu l'has vist, Big Little Lies?
No.
Boníssima.
Sí, sí que l'he vist, encara no ho recordo. Sí. Pel·lícula o sèrie?
HBO.
És sèrie.
És sèrie. Em sona molt.
Sí. I destacaré d'aquest, que m'encanta, la sororitat final que hi ha entre elles, i m'agrada molt, em va agradar molt, sí, aquesta sèrie.
Però aquí sí, també hi ha, en aquesta sèrie hi ha com moltes relacions. Ostres, estic fatal, eh?
No passa res.
Tots coses de l'hivern.
Perdó.
Que aquesta sèrie també és com molt interessant, perquè no només són relacions tòxiques entre
parella, sinó d'amistats.
D'amistats, de pares, la rivalitat que hi ha amb els pares a l'escola, la rivalitat que hi ha amb perquè com portes tu, si tens un fill amb la teva exparella, les parelles d'aquesta persona, bueno, és complicat.
Com intervenen.
Pinta bé per això, la sèrie.
Sí, no, a més,
no, és bona, a mi em va agradar molt.
A més té uns actors impressionants, la Meryl Streep, la Nicole Kidman, la Reese Witherspoon, la Shailene Woodley, hi ha Meryl Streep, que és molt bona.
Molt bona.
Una pregunta, ja que parlem del teu estima de Nicole Kidman, és cert que la Nicole Kidman sempre porta perruca?
Sí.
Això és real?
Sí.
Jo no m'havia adonat.
Des de fa anys, a més. Sí.
Jo pensava que era el seu cabell que ella
no.
I a més, a les últimes, jo crec que per molts diners que es gastin, allò
no
s'acaba veient
que és perruca.
Tot i que sigui cabell natural,
clar,
no?
Està molt ben fet.
Són perruques
molt ben fetes. Sí,
com tu tens una col·lecció de perruques.
Com ho has dit abans, era un personatge. La perruca per si sola és un personatge.
De fet, ja Variety ha fet un article parlant de totes les perruques que porta.
Veus?
I quina, i hi ha un rànquing de quina és la que li queda millor.
Sí. La història de cada perruca de la Nicole Kidman.
Els fun facts, que jo sé,
Està bé.
D'aquí Reli fan un documental a Netflix.
A la
perruca.
Amb les perruques.
Ah, segur.
Que deies la perruca, no? De l'última pel·li.
Segur. Molt fan dels documentals de Netflix, també us diré.
Sí?
Interessant. Sí, és que Netflix ho està petant, la veritat. Bueno, què? Alguna coseta més?
Bueno, i per últim, ja va, acabarem una última, que aquesta, els adolescents de l'època del 2006 segur que la recorden, que és Jo soy la Juani.
Aquesta sí que
boníssima. Sí.
Clar, però és una pel·lícula que queda com molt lluny, perquè hi ha en Dani Martínez, és la sombra del que va ser.
Total.
Però, ostres, jo crec que reflecteix molt bé el que són les relacions tòxiques adolescents, perquè ja és el típic, no?, d'una noia que té molts somnis, que a més vol lluitar per ells, i que té al costat una persona que és una llosa total, que la vol arrastrar en el seu món marginal quasi, i que ho aconsegueix. I aquesta és una mica la lectura de la pel·lícula, que ella ho intenta per tots els medis, però està tan enganxada que al final es deixa emportar i...
Sí, i perquè és molt difícil, clar, i és molt difícil sortir del teu entorn de seguretat, i això vol dir a l'entorn socioeconòmic també. Total. I en el lloc que t'has criat i qui t'envolta, és molt difícil. No tothom
no,
és impossible evolucionar, però costa molt, evidentment.
Ja es veu molt les dinàmiques classistes de que no és gens fàcil entrar en segons quins cercles, que ella vol ser actriu i que es pensa que arribarà a Madrid i que ho petarà, se n'adona que si no es prostitueix quasi, o si no fa segons quines coses, que
no ho aconsegueix.
I ni així ho aconseguiria.
Sí,
totalment.
Bueno, molt bé.
Un reflex de la nostra realitat.
Aquesta pel·lícula està a Filmin.
Val. Perfecte.
Molt bé. Bueno, Xavi, gràcies. Que tinguis molt feliç any.
Igualment.
2025.
I ens veiem a la propera.
Ens veiem a la propera.
M'heu de posar deures.
Sí.
Ho pensarem.
Fem i desfem. Què hem après?
Bé, Mònica, hem arribat al final del programa.
Sí.
Què podem dir?
En aquest fem i desfem.
Sí.
Què hem après? Val. Primer, m'agradaria fer la reflexió de que els mites romàntics són els principals enemics de les relacions sanes, sobretot de parella.
el famós amor romàntic.
Sí, quan parlem de mites romàntics, sempre són de parella, principals enemics, allò del noi que t'ha de venir a salvar,
t'estimaré per sempre, sí, sempre seràs meva.
Exacte.
Sempre seré teva.
Sí,
terrible, sí.
Sí. Els principals enemics, o sigui que fugim d'això, fugim dels mites romàntics. Què més?
Que està bé la idea, és a dir, és com quan, quan la gent es casa, no? Per sempre. Què vol dir, sí, per sempre? És a dir, jo et puc estimar per sempre o no, perquè la vida és això, són canvis. Sí. I idealitzar aquesta relació de per sempre és un perill, perquè la vida passen coses i és sa replantejar-nos, sí, les relacions.
Sí.
Per tant, aquest és un dels grans problemes, no només de l'amor romàntic, sinó també de la famosa monogàmia.
Exacte.
D'aquesta idea de per sempre junts a costa de tot. Bueno,
bueno, a veure, no?
Clar.
Potser no em ve de gust.
Correcte. O potser passen coses.
Exacte.
Sí,
sí, sí.
Has d'entendre les relacions d'una forma més fluida.
Sí.
I que res és per sempre, i entendre, sí, sí, que la vida és canviant i fluctua. I amb això les relacions.
Sí. Sobretot el sentir-te segur i empoderada, no? Perquè la inseguretat personal i l'autoestima ens porten a relacionar-nos d'una manera tòxica.
Totalment.
Com més insegur ets o estàs, no? O més insegura estàs,
més vulnerable,
més
també
depens d'una altra persona que et regali les orelles.
Totalment.
Ho podem dir així, no?
Sí, sí.
Doncs això.
Pensa que l'autoestima al final és la clau de tot, és la base de la vida.
Sí.
Tu has d'estar bé,
sí,
tu t'has de cuidar, tu has, sí, d'estar present, tu has d'estar plena per poder arribar a tothom, i no només amb les relacions de parella, amb les relacions de familiars, a fills i filles, qualsevol, sí, tipus de relació, hem de partir d'estar,
tot i que aquí sí que s'ha de dir que fa 25-30 anys enrere, que la dona, la figura era, et cases, tens fills, portes la casa, portes els fills, hi ha una dependència econòmica de l'altra persona que no et permetia tenir aquesta seguretat en tu mateixa, no?
Totalment.
Perquè anar a viure sola i fer-te càrrec de criatures era impossible, no diré difícil, sinó impossible. Llavors et sents lligada en certa manera.
Correcte.
I això també pot crear una certa toxicitat.
Totalment.
Evidentment.
I l'estil de vida que portem,
sí,
si anem a tope, si anem a full, si tot, si som multitasking, si estem fent mil coses, com podem estar presents, tranquil·les i connectades?
Per això és tan important la igualtat entre les persones, la igualtat de sous, tot
en general.
Sí, per no tenir dependència d'una altra persona. També podem recordar que totes les relacions són voluntàries, sobretot les de parella, que el que ens crea malestar o ens fa sentir menyspreuades, es poden tallar d'arrel.
Totalment.
Les de parella i les d'amistat. Si hi ha una amistat que dol,
per
tot allò que fa mal, o es parla i s'arregla,
s'ha d'analitzar
i es consensua, o
correcte,
o fora.
O fora. Per això és tan important estar alerta a les senyals. És a dir,
sí,
jo haig de saber què vull, qui sóc, què vull a la vida i què vull en una relació.
Exacte.
Si jo identifico això,
sí, sí,
seré capaç d'identificar,
sí, sí,
aquestes senyals que no m'agraden,
sí,
i poder tallar-ho d'arrel, o parlar-ho, o gestionar-ho a temps.
I si em fa mal, fora.
Clar que sí.
Què més? Què més? Relacionat
què
amb
més?
Això, no podem pensar, vull que m'estimin, faig tot el possible per agradar, fins i tot no parlar del que em dol, i hem de pensar que qui m'estima m'escoltarà, intentarà empatitzar amb allò que em passa. O sigui, qualsevol cosa, qualsevol senyal que hi ha en una relació, s'ha de poder parlar, si agrada, si no agrada, aquest comportament que has tingut a mi no m'acaba de fer sentir bé, o
total,
doncs l'he tingut per això. Pots arribar a un punt entremig o a discutir de forma sana.
Totalment.
I
és que ens hem de relacionar des de dues persones adultes independents,
sí,
que comparteixen una vida. Això és fonamental. Mai hem de posar la felicitat, que la nostra felicitat mai depengui d'una altra persona.
Exacte.
La felicitat és quelcom intern.
Sí.
Tu has d'estar bé amb tu mateixa.
Sí.
Has de trobar, i la felicitat, bueno, ens dona per un altre tema, analitzar què és o no és,
sí,
però tu has de trobar aquesta connexió interna teva, aquesta calma interior, per després poder compartir.
Exacte.
No projectem a fora, no busquem coses fora que radiquen a dins nostre.
Exacte.
És així.
I ja està.
Què més?
Fugir de qualsevol relació que,
sí,
es basi en no puc viure sense tu, si em deixes no,
correcte,
sé què faré. Sense mi no ets res.
Fugir del control, de l'abús i del menyspreu.
Exacte.
Per tant, alertes a les senyals.
Sí.
I què et sembla si per convidar el programa comentem a la nostra audiència què portarem en el programa següent? Que és un tema que jo crec que us fliparà.
Sí. Va. Jo és un tema, haig de dir, que no el conec.
No el coneixes? Però no. És superinteressant.
Però...
Parlarem de poliamor.
Poliamor, sí. Intentarem posar llum a la foscor.
Això mateix. Parlarem de què és el poliamor, què són les relacions obertes, què és l'anarquia relacional...
Sí.
Val? Temes que jo
no
crec
confondre
que...
amb infidelitats.
No, home, no, òbviament.
Que...
Partim de que ja això està clar.
No, sí,
no.
D'això en podem parlar en un altre programa.
Total. Parlarem del poliamor per entendre diferents tipus de relacions afectives.
Sí. I també podem dir que en el proper programa presentarem nova secció.
Sí, correcte.
Val? Sorpresa.
Sí. Serà una sorpresa, esperem que us agradi.
Sí, segur
bé,
que
Mònica,
sí.
Mònica, doncs ens veiem aviat.
Ens veiem aviat.
Adéu.
Fins d'aquí 15 dies. Adéu.
Fem el Toc, un podcast sobre igualtat, diversitat i tot allò que has de saber, amb la Mònica i la Núria, dues malgratenques, amb moltes preguntes i algunes respostes. Ona Malgrat. Ona Malgrat.
He took me back to East Atlanta, na-na-na. de todas las nenas malas, muchos corazones clavados en el sofá de mi sala. Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana, la primera que quiero como la Habana. Mami, ¿qué hora? Oh, nana, ¿estás acompañada o andas sola? Oh, nana, pero qué fácil me descontrola. Oh, nana, tú me quemas, vuelves y me rola. Me rola, ah, ah. Llegamos pa'l mambo, suéname el tambor, pa' que te recuerde de La Habana y el campo. La libertad que bien te sabe, cuando volverás solo Dios sabe. Mami, ¿qué hora?
Like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. My hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same.
took time to let you know. Try to forget you. You're unforgettable. It's 24 hours in a day. I think about you more than 24 times. Shouting out, think about you.
Són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Nou paquet de 12 mesures del govern per regular el mercat de l'habitatge a Espanya. Una de les més destacades serà el traspàs de 30.000 pisos de l'anomenat banc dolent al parc públic. Ona Vilà.
N'hi ha d'altres adreçades a incentivar la venda o lloguer de pisos buits o acabar amb els pisos turístics il·legals. Les mesures les ha anunciat Pedro Sánchez aquest dilluns, però des del sindicat de llogateres, la seva portaveu Carmen Arcarazo les qualifica de brindis al sol.
Con las medidas que aprobamos en el pasado y con las 12 medidas que acabamos de anunciar y que vamos a aplicar a partir de ahora, nos comprometemos a volcar todos los recursos del Estado en esta causa. De hecho, lo estamos haciendo ya, porque la causa de la vivienda es la causa por una sociedad más justa.
Les demandes eren: abaixem els lloguers. I això què vol dir? Que s'han de fer mesures que fomentin la baixada de preus? No hi ha cap mesura en aquesta direcció. Que s'han de regular els lloguers de temporada? No hi ha cap mesura en aquesta direcció. Que ens calen lloguers estables i, per tant, contractes indefinits? Cap mesura en aquesta direcció. Que s'han de prohibir les compres especulatives. Molts titulars, però fins ara sembla un brindis al sol.
El CNI va concloure que l'imam de Ripoll no era un risc.
Ho revelen els documents desclassificats del 17A a petició de Junts, que també demostren que els serveis d'espionatge van descartar Abdelbaki Esati com a confident per poc fiable.
Un col·lectiu encapçalat per Iridia interposa un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional perquè s'investigui el cas d'un policia infiltrat que la justícia va desestimar.
Consideren que l'absència d'investigació judicial de les infiltracions de policies en moviments polítics i socials suposa una greu vulneració dels drets de les víctimes. Mireia Salazar és l'advocada d'Iridia.
En aquest cas no s'han practicat les mínimes diligències d'investigació que, com exigeix el Tribunal Constitucional, s'han de dur a terme per investigar de manera efectiva casos de tortura, maltractaments i altres actes inhumans i degradants. Com ho són, en primer lloc, la identificació dels autors i, d'altra banda, la declaració de les pròpies víctimes.
L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia registra 318 incidències al 2024, la xifra més alta fins ara.
Aquesta és una de les dades que ha presentat l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia i que preocupen perquè suposen un augment del 4,9% respecte a l'any 2023 i del 34,1% respecte al 2022.
Esplugues Televisió, Ivan Florido.
Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia.
Realment no és una prioritat a l'agenda política catalana, no l'ha estat mai. Quan dic prioritat és que les prioritats s'han de traduir en recursos humans, recursos personals, tècnics, això no es dona. I sobretot Catalunya falla en un tema que és capdalt, que és la prevenció.
En Cultura, De Pedro inaugurarà la 18a edició del Festival de Músiques Disperses de Lleida, el MUT.
I ho farà presentant el seu nou disc al Teatre de la Llotja. Los Dac Dacs, Mohamed Sass o Ali de Sans són altres dels artistes que actuaran en el marc del Festival de Neofolk, que tindrà lloc a la capital del Segrià del 14 al 16 de març.
Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
La programadora del certamen, Bàrbara Martín, detallava algunes de les propostes que s'hi podran escoltar.
Podrem gaudir al Cafè del Teatre de Philip Ingés, que és un viatge musical entre psicodèlia naïf i melodies nostàlgiques. I Ali de Sans, que reinterpretarà cançons occitanes tradicionals al seu àlbum Arraits. Dissabte 15, el Teatre de l'Escorxador serà l'escenari de Maestro Espada.
I en esport, Jordi Cervantes, ve Ortiz, millor jugadora del món 2024.
La waterpolista del Club Natació Sabadell ha estat guardonada amb aquesta màxima distinció individual després d'un 2024 sensacional. La Federació Internacional d'Esports Aquàtics ha atorgat aquest premi a la rubinenca de 29 anys després de guanyar la Copa i la Supercopa d'Europa amb el Club Vallèsà i de penjar-se l'or olímpic de París, un bronze mundial i una plata a l'europeu amb la selecció espanyola.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb alerta per noves gelades com les que hi ha hagut aquesta matinada amb rècord de temperatures negatives en el que va d'hivern a Ponent. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ha començat la setmana amb temps ben transparent, radiant i encara una mica ventós a les comarques del Pirineu i a l'Alt Empordà. El vent que anava bufant també al sud de Tarragona ha anat a menys i també ha baixat una mica la temperatura malgrat aquest sol que ha estat, ja diem, del tot present i radiant. A hores d'ara ja es desploma aquesta temperatura i aquesta nit matinada i demà al matí tornarem a despertar amb gelades i contundents a més a l'interior del país, també a les valls del Pirineu, mínimes de 5 a 10 graus sota zero. També a la costa algun indret tindrà alguna gelada, sobretot a la Costa Brava i a la desembocadura del Gaià, aproximadament, i aquesta temperatura sempre acompanyada de poc vent, ja si de cas una miqueta cap a les Terres de l'Ebre i amb el cel serè. Durant el dimarts, sol a dojo també, algun núvol prim molt poc important i a destacar aquestes rigoroses temperatures baixes del matí a molts indrets. La tarda serà, si fa no fa, com la d'avui. Per tant, agradable. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. A continuació connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Maria. Doncs baixa ja el volum de trànsit en aquesta xarxa viària. No ha estat una tarda excessivament complicada. Queden alguns trams d'aturades residuals, per exemple, a la C-59. És cert que en aquesta via encara hi ha volum de trànsit entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui, de fet, en tots dos sentits de la marxa. També queden aturades puntuals de quilòmetre, quilòmetre i mig, a la C-60, Argentona i en sentit Mataró, o a l'extrem nord de Barcelona, baixa carregada la C-58 entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Nou paquet de 12 mesures del govern per regular el mercat de l'habitatge a Espanya. Una de les més destacades serà el traspàs de 30.000 pisos de l'anomenat banc dolent al parc públic.
Però també n'hi ha d'altres adreçades a incentivar la venda o lloguer de pisos buits o acabar amb els pisos turístics il·legals. En aquest sentit, el pla del president inclou l'exempció del 100% de l'IRPF als propietaris que lloguin al preu de referència i més impostos pels pisos turístics. Les mesures, però, no han estat ben rebudes pel principal col·lectiu de l'habitatge, El sindicat de llogateres qualifica el pla de Sánchez com un brindis al sol i considera que no soluciona cap dels problemes. L'entitat lamenta que no hi hagi mesures per reduir preus o regular els lloguers de temporada.
L'anunci del paquet de mesures del govern espanyol arriba després que aquest diumenge Alberto Núñez Feijóo contraprogramés Sánchez amb la proposta que volen promoure les comunitats autònomes governades pels populars amb rebaixes d'impostos per la compra. Jordi Casino.
En la seva intervenció, Pedro Sánchez ha explicat que a banda dels 30.000 pisos del Banc Dolent al govern espanyol ja s'ha dit 2 milions de metres de sòl perquè la nova empresa pública pugui fer habitatge protegit. El president espanyol a més ha anunciat més impostos per la compra d'habitatges per part d'estrangers, un PERTE específic per al sector de la construcció per fer habitatges més ràpid i més sostenibles i diverses iniciatives per fomentar el lloguer. En aquest aspecte, el govern espanyol crearà un sistema públic per garantir la seguretat a tot el procés, exempcions del 100% a l'IRPF pels propietaris que lloguin pisos segons els índexs de referència y también ayudas para la rehabilitación de pisos buits para posarlos al mercado.
La creación de un sistema de garantías públicas que protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en el alquiler asequible. Empezando este mismo año con los propietarios que alquilen a personas menores de 35 años. Vamos a lanzar un programa de rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas al alquiler a precio asequible. La aprobación de una exención fiscal del 100% del impuesto de renta de las personas físicas para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia.
Una mesura aquesta, la dels topalls, que el president espanyol ha tornat a defensar i que reiterat que està donant resultats allà on s'aplica, com a Catalunya. La majoria de les noves mesures anunciades per Pedro Sánchez hauran de passar, però ara, pel Congrés dels Diputats, on necessitaran l'aval d'altres formacions per tirar endavant.
Ho dèiem ara en portada, el sindicat de llogateres no avisa amb bons ulls el pla de promoció d'accés a l'habitatge i l'ha qualificat de brindis al sol.
Segons la portaveu de l'entitat, Carme Alcarazó, amb aquestes no resolen cap dels problemes actuals en matèria d'habitatge.
Les demandes eren abaixem els lloguers. I això què vol dir? Que s'han de fer mesures que fomentin la baixada de preus, no hi ha cap mesura en aquesta direcció. Que s'han de regular els lloguers de temporada, no hi ha cap mesura en aquesta direcció. Que ens calen lloguers estables i, per tant, contractes indefinits, cap mesura en aquesta direcció. Que s'han de prohibir les compres especulatives. Molts titulars, però fins ara sembla un brindis al sol.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars del dia, el CNI va concloure que l'imam de Ripoll no era un risc. Ho revelen els documents desclassificats del 17A, que també demostren que els serveis d'espionatge van descartar Abdelbaki Esati com a confident per poc fiable.
El Centre Nacional d'Intel·ligència del CNI va concloure que Abdelbaki Esati, considerat el cervell dels atemptats de la Rambla i Cambrils, no era en cap cas un risc o una amenaça per a la seguretat. Ho va fer després de tenir almenys 4 contactes amb ell, la majoria quan Esati estava reclòs a la presó de Castelló per una condemna relacionada amb el narcotràfic. Després de les entrevistes, el van considerar poc fiable com a confident, però també van concloure que no era una amenaça ni estava radicalitzat.
La desclassificació dels documents ha estat en resposta a una petició de Junts. Aquesta mateixa tarda i a través de la xarxa X, el president del partit, Carles Puigdemont, ha assegurat que el moviment independentista tenia raó.
Per Puigdemont queda acreditat que el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils l'agost del 2017, un mes i mig abans del referèndum d'independència de Catalunya, tenia tractes amb els serveis secrets espanyols i que el coneixien perfectament. Puigdemont titlla el CNI de miserables i a l'Estat d'amagar maniobres brutes.
Doncs en aquest sentit, el col·lectiu per la defensa dels drets humans, l'Irídia, juntament amb altres advocades, han interposat un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional per denunciar el que consideren greus vulneracions de drets fonamentals. Tot plegat a de les infiltracions policials en espais polítics i socials de Barcelona.
Irídia denuncia la manca d'investigació dels fets, ja que els tribunals no van admetre a tràmit la querella interposada per 8 persones afectades contra l'agent infiltrat, els seus superiors jeràrquics i el Ministeri d'Interior. Mireia Salazar és l'advocada d'Irídia.
En aquest cas, no s'han practicat les mínimes diligències d'investigació que, com exigeix el Tribunal Constitucional, s'han de dur a terme per investigar de manera efectiva casos de tortura, maltractaments i altres actes inhumans i degradants. Com ho són, en primer lloc, la identificació dels autors i, d'altra banda, la declaració de les pròpies víctimes. Per tant, aquests estàndards exigits pel Tribunal Constitucional no s'han donat a terme.
Els fets es remunten al maig del 2020, quan un agent de la Policia Nacional es va infiltrar amb una identitat falsa a diferents espais socials i polítics del barri de Sant Andreu de Barcelona. El recurs interposat ara subratlla la necessitat que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre els límits legals i ètics de l'ús de relacions sexoafectives per part d'agents policials infiltrats.
També en clau judicial, a Sabadell, avui ha començat el judici de la peça 18 del cas Mercuri, que investiga l'oncle de l'exalcalde Manuel Bustos per irregularitats en unes obres particulars.
Al banc dels acusats s'hi asseuen tres persones més per delictes de falsedat documental, tràfic d'influències, prevaricació i contra l'ordenació del territori.
Ràdio Sabadell, Helena Molist.
En aquesta peça s'investiguen els fets relacionats amb les reformes d'una propietat privada al carrer de Fernando Pó, situat al barri dels Marinals. Concretament, s'acusa a Garrido, qui en aquell temps era president del Gremi de Constructors, però també a l'excàrrec de confiança municipal Manuel Somoza i als funcionaris Angelina Català i Daniel González, d'aprofitar un permís de reforma per canviar una coberta d'un edifici per fer reformes més completes i també augmentar l'alçada de l'immoble. Amb el Quiedes Garrido, tant el Ministeri Fiscal com les acusacions populars i particulars li demanen 2 anys de presó i multa econòmica pel primer delicte i d'entre 1 i 3 anys per falsedat documental. A Somoza, les acusacions li demanen 2 anys de presó, multa econòmica i una inhabilitació d'entre 6 i 9 anys. A Angelina Català Serra, excap de disciplina urbanística de l'Ajuntament, el Ministeri li demana 2 anys de presó per cada delicte, una multa de 40.000 euros i una inhabilitació de 14 anys. Mentre que a Daniel González de Rabella, arquitecte, l'acusació particular li demana de 2 a 3 anys de presó i el Ministeri Fiscal hi afegeix una inhabilitació durant el temps de la condemna.
Notícies en xarxa.
Baixa la sinistralitat a les carreteres catalanes. El 2024, 180 persones han perdut la vida en 165 accidents mortals, un 21% menys que el 2023. Prop de 1.700 persones han resultat ferides greus en accidents de trànsit, una xifra que creix especialment a la xarxa viària interurbana. David Navarro.
El 2024 van baixar les víctimes mortals a les carreteres catalanes i es manté gairebé igual al total de ferits greus, que creix considerablement a les vies interurbanes. La C-37, la C-25, la Nacional 2, la 420 i l'AP-7 són les vies amb major sinistralitat. A l'AP-7 han baixat de 15 a 6 els morts respecte al 2023. Per Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, l'alliberament dels peatges ha permès reduir els accidents mortals, però de retruc ha crescut el nombre de ferits greus.
Així com les víctimes mortals hem anat contenint i reduint, els ferits greus sí que hem anat veient que s'han anat incrementant. És a dir, estem circulant per vies d'alta capacitat amb un índex de perillositat molt més baix, per tant, la gent no mor, però sí que hi ha ferits greus.
Aquest any, el Servei Català de Trànsit prestarà especial atenció a la C25 i la C32, incorporarà 6 nous radars mòbils i aplicarà un sistema d'intel·ligència artificial per preveure el risc d'accidentalitat.
I en clau de mobilitat, aquesta nit arrenquen a Barcelona les obres de perllongament de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat.
Cosa que comportarà afectacions a la mobilitat a la plaça d'Espanya. En concret, es reduiran els carrils de la rotonda de 6 a 4 i es traslladarà la parada de bus de la zona central de la Gran Via, costat Llobregat. Les afectacions es mantindran fins al mes de març. Dilluns vinent està previst el tall del carrer Comte-Urgell entre els carrers de Rosselló i Còrsega.
Els diagnòstics de depressió han augmentat prop d'un 30% a Catalunya en els darrers 5 anys, sobretot entre dones i gent gran.
Un impacte significatiu que es dona també entre els menors de 15 anys. Una franja d'edat en què els casos s'han gairebé triplicat. Són dades que es fan públiques avui, que és el Dia Mundial de Lluita contra la Depressió.
Lluís Mata.
Segons l'enquesta de salut de Catalunya, més d'un 9% de la població major de 15 anys respon a formes moderades o greus de depressió, amb una incidència especialment important entre les persones grans i les classes socials més desafavorides. Tot i aquest impacte, els afectats no acaben rebent el tractament necessari, sobretot a causa de l'estigma que encara persisteix al voltant de les malalties mentals i a les dificultats en la detecció. N'ha parlat a la xarxa la coordinadora del grup de treball Dol i Pèrdues del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Anna Laura Cardela.
Antes había más estigma, no se hablaba mucho, yo creo que también eso de poderlo verbalizar visibilizar ha aumentado también los datos, porque hay personas que también lo dicen, ¿no? Que estoy sufriendo esto, que no es solamente uno malos días, ¿no? Como se dice, pero el estigma aún persiste.
Les seqüeles de la pandèmia han marcat un abans i un després en el diagnòstic i visibilització de la depressió, segons els experts, que insisteixen en demanar a les administracions més recursos per a la detecció precoç.
Encara més qüestions relatives a salut. S'acosta el pic de l'epidèmia de grip a Catalunya i augmenta la crida a la vacunació. L'ha fet avui des de la xarxa Manel Cervantes del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Pare Taulí de Sabadell. Maite Polo.
La taxa de vacunació contra la grip a Catalunya és la més baixa dels últims 5 anys i això amoïna el col·lectiu farmacèutic, especialment en el cas de les persones més febles. El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya és Antoni Torres.
La taxa de vacunació va avall, la qual cosa és molt preocupant, especialment amb el grup de la gent a partir de 60 cap a dalt i els nens per sota de 6 anys.
Aquest any és el primer en què les farmàcies han participat en la difusió de la vacuna. Els professionals han fet un test a 600.000 majors de 60 anys per convidar-los a posar-se l'antídot i esperen incidir positivament en la campanya. Constaten amb grups d'usuaris i usuàries que els resulta un obstacle al sistema de vacunació tal com està organitzat.
Ostres, ara tinc que trucar al cap. A veure per quan dona l'hora. No, sí, no em va bé. Bueno, després truco, ja trucaré. Bueno, jo ho faré. Doncs ja m'aproparé. Però aquestes barreres que impliquen aquesta acció de l'usuari proactiva d'anar a vacunar-se no el tenim adquirit amb la grip.
La vacuna de la grip no té un efecte immediat, sinó que cal esperar entre 48 i 72 hores.
Notícies en xarxa.
L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia registra 318 incidències el 2024, la xifra més alta fins ara.
Aquesta és una de les dades que ha presentat l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia i que preocupa perquè suposa un augment del 4,9% respecte a l'any 2023 i del 34,1% respecte al 2022.
Esplugues Televisió, Ivan Florido.
L'entitat ha posat èmfasi en l'augment de les agressions físiques, que suposen un de cada quatre casos de discriminació registrats. Les mostres d'odi i exaltació són els segons tipus de discriminació seguit dels agressions verbals. L'origen discriminatori més registrat és la gaifòbia, amb més de la meitat d'incidències, seguit de la transfòbia, la majoria dels quals exercits a dones trans. L'Observatori destaca amb preocupació l'augment de casos i ho atribueix a la falta d'interès polític perquè la problemàtica sigui una prioritat en l'agenda política catalana. Tal com ha dit Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia.
Però atribuint que realment no és una prioritat a l'agenda política catalana. No l'ha estat mai. Quan dic prioritat és que les prioritats s'han de traduir en recursos humans, recursos personals, tècnics. Això no es dona. I sobretot Catalunya falla en un tema que és cabdal, que és la prevenció.
Unes dades que són susceptibles a algun canvi a l'espera de l'informe complet que es publicarà el juliol amb els anàlisis corresponents.
Repassem ara altres notícies del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Silenci, Ràdio Calella i Ràdio Palafolls.
Pedalem la Garriga proposa a l'Ajuntament de la Garriga crear una comissió de mobilitat mixta. L'associació preveu que aquest comitè estigui representat per polítics, tècnics i associacions i entitats que vulguin planificar accions per millorar la mobilitat. Així ho defensa un dels integrants de Pedalem la Garriga, Miquel Sebastià.
Aquesta comissió que ens podia servir per proposar les nostres demandes, però alhora fer el seguiment d'aquestes com evolucionen.
Des de Pedalem la Garriga esperen que l'Ajuntament accepti la proposta per crear una comissió i d'aquesta manera millorar la mobilitat i incentivar l'ús de la bicicleta dins el poble.
A Calella es manté la croada contra els grafitis en façanes i persianes de locals comercials que l'Ajuntament va posar en marxa l'any passat per acabar amb la sensació de degradació que transmeten les pintades a l'espai públic. El govern ha incrementat la partida destinada a esborrar-les fins als 30.000 euros que serveixen per comprar el material perquè la mà d'obra la posen els treballadors de la brigada de neteja. Durant el 2024 es van atendre 13 sol·licituds vehiculades a través de la pàgina web municipal.
A Palafolls, la majoria de les 181 consultes ateses l'any passat a l'Oficina d'Informació al Consumidor, una de cada tres, van estar relacionades amb problemàtiques amb empreses de subministraments bàsics com són l'aigua, gas, electricitat o telefonia. I de totes aquestes, de nou, les queixes sobre la telefonia han estat les més habituals. Les mediacions amb els serveis bancaris també són dels més demandats a l'Oficina del Consumidor de Palafolls, que té 25 consultes referents a préstecs, hipoteques i targetes d'entitats bancàries. Segons l'informe anual del Servei Municipal, el 2024 s'han atès una vintena de queixes per compres en línia, però també una quinzena per a transaccions en establiments físics, 5 mediacions amb tallers mecànics i 9 referents a preguntes, consultes o reclamacions relacionades amb l'habitatge habitual, especialment sobre lloguers i reparacions.
En Cultura de Pedro inaugurarà la 18a edició del Festival de Músiques Disperses de Lleida, el MUT. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El programa d'enguany està format per artistes de reconeguda trajectòria i amb directes molt potents i noves propostes que s'obren camí en el folk modern. La programadora del certamen, Bàrbara Martín, detallava algunes de les propostes que s'hi podran escoltar.
Podrem gaudir al Cafè del Teatre de Philip Ingés amb el seu nou treball Blues Paradise, que és un viatge musical entre psicodèlia naïf i melodies nostàlgiques. I a l'Ide Sanz, que reinterpretarà cançons occitanes tradicionals al seu àlbum Arrights, combinant arrel i modernitat. Dissabte 15, el Teatre de l'Escorxador serà l'escenari de Maestro Espada, un projecte que barreja electrònica i folklore murcià, creant un univers únic entre la tradició i l'avantguarda. El Cafè del Teatre, Los Dac Dacs, llegenda del rock mexicà dels anys 60 i 70.
Els concerts d'aquesta edició es podran gaudir al Teatre de la Llotja, de l'Escorxador i al Cafè del Teatre, i a més, els dies 15 i 16 també hi haurà concerts vermut gratuïts al Pati de l'Escorxador.
I ara fem ressò d'una iniciativa d'una quinzena de mestres jubilades que visiten escoles i instituts d'arreu de Catalunya i on llegeixen contes tradicionals catalans. Ho fan amb alumnes de 3 anys i fins als 16, en una aposta per valorar la comunicació oral i el llenguatge. Esther Minguell.
Resulta que en aquest poblet hi vivia un jove que es deia Pepet, i llavors el Pepet, aquell dia...
La Consol ja fa anys que està jubilada i explica contes tradicionals a les escoles.
Nosaltres som un grup que ens diem mestres àvies recuperadores de contes. Érem companyes, mestres, vam veure que hi havia una mancança de la narració oral. Vam decidir que aquest grup aniria a les escoles sota el paraigües de Rosa Sensat d'explicar contes. El conte estimula la imaginació perquè només és la paraula, no hi ha cap imatge, ens podem transportar, enriquim el llenguatge, cada conte té un vocabulari específic, una sintaxis de la llengua. Nosaltres també estàvem molt preocupades per la llengua.
Pel cap d'estudis de l'escola, Josep Castelló, el projecte presenta molts beneficis i cada any reben la visita de les mestres àvies recuperadores de contes.
Una altra cosa que ens aporta és la recuperació de contes populars, llegendes que ni jo mateix coneixia. I és molt enriquidor, que és una forma de transmetre la cultura i que no es perdi.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Maria. En waterpolo, la jugadora del Club Natació Sabadell, Bea Ortiz, ha estat escollida com a millor waterpolista del món del 2024. Oriol Ferran, Ràdio Sabadell.
La rubinenca de l'Astral Pool ha guanyat el premi a millor waterpolista de 2024 i es converteix en la tercera jugadora del club que rep aquesta distinció per part de la World Aquatics. Aquesta tarda s'ha anunciat que Bea Ortiz era guanyadora del premi. La mateixa waterpolista reconeix que fa temps que ja sabia que s'enduria el guardó.
El que a mi ho van comunicar a mitjans de desembre. Estem ja quasi la segona setmana de gener, o sigui que gairebé un mes. Però bueno, al final és algo que val la pena guardar-ho, no? I que al final pues, que la gent ho sàpiga d'aquesta manera, crec que és més maco. I res, ja molt contenta, al final ja ho han pujat i ja ho puc comentar a la gent i al final molt orgullosa.
Bea Ortiz ja es troba amb la selecció espanyola a Grècia per debutar demà migdia a la Copa del Món. Un combinat espanyol que arriba a la cita com un dels grans favorits per aixecar la Copa i classificar-se per la superfinal.
El Barça alçava aquest diumenge a la Supercopa d'Espanya el primer títol amb Hansi Flick a la banqueta després de golejar el Real Madrid a la final 5-2. El capità del Barça, Marc-André Ter Stegen, lesionat de llarga durada, era l'encarregat d'aixecar el trofeu.
El partit que han hecho es... de locos, o sea, también después del gol encajado, que también te da malas sensaciones al principio y ha reaccionado espectacular el equipo, muy merecido también. Entramos en la media parte con un 4-1 y esto obviamente te da tranquilidad.
Pel que fa al bàsquet a la Lliga CB, el Barça vencia amb molt d'ofici a la pista del Gran Canària 74-77 i és setè en places d'accés a la Copa per una jornada per decidir-se'n l'accés. El bàsquet Girona també confirmava la recuperació amb la tercera victòria consecutiva 96-67 davant el Baskonia. Girona FM, Pau Villafañe.
Un parcial de 15-0, el segon quart va començar a trencar el marcador a favor dels gironins, que van estar molts minuts ballant entre els 30 punts de diferència. El tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, que era preguntat sobre la reacció de l'equip en les tres últimes jornades.
De verdad, me gustaría decirte que hay una fórmula mágica, pero la única fórmula que conozco es trabajar, estar unidos, comprometidos, perdonar los errores del compañero y animarlo cuando le van mal las cosas, y no hay mucho más secreto. El trabajo duro y, y apoyarte en los que tienes al lado.
Una victòria, la cinquena de la temporada per un Bàsquet Girona que aconsegueix així empatar amb el mateix balanç que Andorra i Lleida i sortir del descens on ara hi són el Granada i el Corunya.
I en handbol, aquest dimarts comença el Mundial que se celebra a Croàcia, Dinamarca i Noruega fins al proper diumenge, dia 2 de febrer. En aquest sentit, el tècnic català Jordi Rivera donava a conèixer la llista definitiva de la selecció espanyola. En aquesta llista hi haurà fins a 8 jugadors catalans. Espanya debuta el dijous contra Xile.
Moltes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Ona Milà a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a la coordinació, l'Ali Giné a l'edició i qui us parla, Maria Pagès. Nosaltres hi tornem demà. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
We have already in the past produced records. These records were successful and produced considerable results. But the funds have been spent, and very well spent. And for this reason, we're now producing a new, unique record called
Up and Down.
Notícies en Xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parlo.